me estás...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Avui estem a 12 i és divendres. Com ens agrada este dia. Miren, m'ha aparegut diverses imatges avui en el mòbil, allò que hi ha un recordatori del temps de la pandèmia. Tenim que reflexionar i pensar que hem de disfrutar tot el que puguem. Per què? Pues perquè quan estàvem en la pandèmia no sabíem de tot el que si podríem tornar a disfrutar com havíem disfrutat fins ara. Divendres, n'hi ha pau, tranquil·litat al nostre alrededor, tenim bon horatge. I a més, el preu de la llum tindrà 4 hores negatives aquest divendres. És a dir, que no mos costarà res la llum 4 hores. Entre la 1 del migdia i les 5, l'import horari se situarà entre els menos 0,01 i el menos 0,06 euros per megawatt hora. I hi haurà 3 hores més en què serà a 0 euros. Vale, això no és per a que se queden en casa, sinó perquè treballen els aparatos elèctrics, la rentadora, la llavadora, en fi. El mercat majorista elèctric, el denominat pool, continuarà avui divendres amb la tendència de preus baixos de les últimes setmanes i se registrarà fins un total de 4 hores amb preus negatius, o sigui, entre la 1 i les 5 de la vesprà. Aquest divendres ja en són 9 els dies d'aquest mes en el que el pool ha registrat preus negatius en alguna de les seues hores, un fet que fins a l'1 d'abril no s'havia produït mai. I de què ens ve ara? De què ens ve, allò diuen, estos polvos, estos són frutos d'aquello, estos lodos nos vienen frutos, exactament no ho sé, però bueno, de què ens ve això? Pues això ens ve d'haver imposat o haver tirat molt d'energies alternatives. És a dir, nosaltres en este moment ens baixa el preu mitjà de la llum perquè ja n'hi han molt, ja n'hi ha una presència d'energies renovables, tant en forma eòlica com solar. ¿Vale? I això ens fa que cada volta la llum fins i tot ens isga de baix.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre. con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Sabes qué es el efecto wow? Es lo que sentirás cuando vengas a Quadis Marzá. Del 17 al 20 de abril vuelven los Wow Days. Hasta el 23% de descuento en Audi, Volkswagen y Skoda, tanto en vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En los concesionarios Quadis Marzá de Castellón y Villarreal. Entra en quadismarzá.es, pide cita y disfruta el wow.
Wow.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterris. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
You take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you?
I la Direcció General de Turisme de la Generalitat Valenciana ha declarat les Creus de Maig de Borriana Festa d'Interès Turístic Autonòmic, un reconeixement reservat per a aquells aconteciments i celebracions que ofereix una especial rellevància des del punt de vista turístic i posa en valor la cultura i les tradicions populars de la comunitat valenciana. Va ser l'Ajuntament de Borriana qui va aprovar en el ple el passat mes de gener sol·licitar declarar Festa d'Interès Turístic Autonòmic les Creus de Maio. Ara, vista la sol·licitud presentada a la Direcció General de Turisme per part del Consistori de la capital de la Plana Baixa, Borriana ha per fi lograt i ser títol honorífic que potenciarà el turisme i donarà difusió a les seues festes.
At a party we don't wanna be at. Turn the top, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with.
I l'alumnat de la Ludoteca Infantil de Vilafamés ha estrenat el nou pati que s'ha instal·lat durant aquest any. Així, després de l'època del fred i l'arribada de la primavera, xiquets i xiquetes podran jugar, gaudir i continuar aprenent amb els diferents elements adquirits per l'Ajuntament de Vilafamés. Així, el consistori destinat en l'actuació més de 13.000 euros. S'ha col·locat nova gespa artificial que garanteix la seguretat dels xiquets i xiquetes, tenint en compte la naturalesa dels nous elements que permeten jugar des del sol. Així també hi han jardineres amb les quals els alumnat ja s'ha iniciat amb l'agricultura i s'han plantat les primeres llavors de l'any. La renovació total de l'espai infantil ha sigut fruit de l'escolta activa a les demandes dels professors i també de les famílies interessades en aquest servei educatiu.
But it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. Don't care when I'm with my baby. Yeah, oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe.
I la Diputació de Castelló ha impulsat una campanya per al foment del consum de peix de la província. Sobre aquest tema, la institució provincial ha llançat un vídeo promocional per a posar en valor i posicionar la qualitat dels productes pesquers de Castelló com a pilar bàsic de la gastronomia autòctona de la província. L'Ajuntament d'Onda està portant a cap la instal·lació de 12 nous carregadors elèctrics en diferents punts estratègics del municipi. Estos carregadors, que formen part d'una iniciativa incluïda en el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible, tenen com a objectiu fomentar la mobilitat elèctrica i reduir les emissions CO2 derivades del transport. Seran 12 els que s'instal·laran i durant el mes d'abril el servei serà totalment gratuït per als usuaris. It's kind of crazy 'cause I really don't mind, but all these people all around cripple with anxiety, but I'm so... L'Ajuntament d'Almassora ha intensificat la vigilància policial al voltant de la plaça Botànica al Duc i el carrer Sant Jaume per a garantir la seguretat ciutadana. D'esta manera, s'ha dissenyat un nou dispositiu que se suma als ja posats en marxa temps arrere, en el qual es preval la presència d'agents al carrer tant per a efectuar controls com per a vetllar per el compliment de la llei. L'Ajuntament de Borriana ha aprovat en el ple sol·licitar a la UTE la documentació prèvia a l'adjudicació del subministre d'energia elèctrica i la prestació dels serveis energètics i de manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat a la ciutat. Així, el consistori continua avançant a la finalitat d'adjudicar el nou contracte del subministrament elèctric a la UTE formada per Ferrovial i Endesa per aconseguir una Borriana més i millor il·luminada. La proposta millor valorada per l'informe tècnic ha detallat que l'estalvi econòmic serà del 56,9% en la factura de la llum respecte al preu que el consistori estava afrontant en l'actualitat. Així, amb el nou contracte es pagarà mensualment 65.918,12 euros i ben clos en front als 149.515,16 euros i ben clos, el que suposarà al voltant d'un milió d'euros menys de despesa anual per a les arques públiques. I el circuit de carreres popular del Servei Municipal d'Esports de Vila-real va lliurar ahir per la vesprada els trofeus als guanyadors i finders dels diferents proves del circuit impulsat i coordinat pel Servei Municipal d'Esports de Vila-real. En total, s'han disputat 9 proves, en les quals ha participat 744 dones i 1.319 homes. Un total de 162 atletes han completat els 46 quilòmetres de les 9 proves del circuit, motiu pel qual han vist reconegut el seu esforç com a finders. El regidor d'Esports, Xus Madrigal, ha felicitat els guanyadors i ha agraït la implicació de les entitats i voluntaris que han fet possibles les proves. L'acte ha permès també presentar i ser nou circuit de carreres populars del Servei Municipal d'Esports de Vila-real.
Cause I don't care when I'm with you.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Llega la Feria de Abril a Onda. El próximo viernes 12 y sábado 13 de abril te esperamos en el recinto Multiusos con un evento único. Mercado flamenco, exhibición y desfile de caballos, almuerzo campero y las actuaciones de De Calle, Cuerda Parrato, La Gran María de la Colina y Christopher Martínez. ¿Quieres vivir un fin de semana de lo más andaluz? Te esperamos en la Feria de Abril de Onda.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mad Enarbo en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Enarbo me financian.
Big Mad Enarbo, en Avenida Pío XII, 55, Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice.
Adrián Casabó, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Antes de parlar en el polític, que bonica la cançó que estem sentint.
Molt xula, sí.
Que són persones, eh?
Home, i tant.
A voltes mos enganyem, o sigui, se mos en va al cap i no pensem que avui és divendres, que tinc ganes de sentir musiqueta. Sí. Sempre el cabe de la faena.
I la música, la veritat, que mos fa molt de bé. Oh. I és important tindre-la en la vida.
Ara sí, Adrián, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Villarreal, molt bon dia.
Molt bon dia, ara sí.
Ahir vostè presenta una nota de premsa per a demanar ese juzgat número 2 que feia tanta falta, que fa tanta falta si a Vila-real, no?
Sí, jo crec que no és un tema que siga nou. De fet, en el ple de l'Ajuntament de Vila-real en moltes ocasions hem parlat d'este tema. És una, de fet, està en aquest acord de tots els grups polítics d'aquestes reivindicacions al govern d'Espanya que queden pendents. I el que demanem nosaltres en aquesta nota de premsa que comentaves ahir és, vist la situació de col·lapse total que té este juzgat, i ara parlarem, si vols, de números, però és en este moment el segon juzgat de violència sobre la dona de tota Espanya més col·lapsat, el segon de tota Espanya. El que no podem fer és seguir esperant a que el govern de Sánchez es decidisca a crear aquest segon juzgat que alivie la càrrega de treball que n'hi ha en ell, no? Per tant, n'hi ha que prendre alguna mesura.
Però encara que siga... va votar tots a favor, és a dir, el va recolzar tot el consistori.
Sí, així és, però hem vist que això no està sent una prioritat per a el govern de Sánchez, que sí que l'escoltem parlar moltes vegades de la igualtat, i però en pancartes i en eslògans, no en fets, que és el que ens trobem així. El que demanem ara és almenys una solució temporal de dotar dels recursos necessaris per a poder descol·lapsar aquesta situació fins que se cree i se segon juzgat. No estem renunciant al segon juzgat, clar que no, però el que sí que demanem és que no pot ser que la situació siga esta, no? I per això vam voler anar també en tres companyes diputades en les Corts, en Dora Llop, en Laura Xulià i en Verónica Marcos, que es portaveu en la Comissió de Justícia, per a veure de primera mà aquesta problemàtica, per a escoltar a les treballadores, que la veritat, jo vull aprofitar també aquesta ocasió per agrair el magnífic treball que estan fent, tot i no tindre les condicions òptimes. Estem parlant de que si la jornada de treball acaba a les 3, hi ha vegades que s'han de quedar a les 7, a les 8 de la vesprada, i inclús en algun cas fins i tot a les 2 de la matinada, perquè hi havia algun cas que resoldre. I la professionalitat i la voluntat d'aquestes professionals que la tenen i que està, no podem quedar-nos només en això, no? O sea, no es pot treballar només en la bona voluntat de les persones. Fan falta els recursos necessaris. Van poder comprovar de primera mà quina és la situació i el desastre total en la gestió d'aquest tema, i pensem que és necessari que les víctimes tinguin la protecció i la seguretat que mereixen, no? I per això anem a exigir aquestes mesures i aquests reforços dels recursos per a que se aminore esta problemàtica que estem patint en aquest juzgat de violència sobre la dona, no? I tampoc entenem, i ahir el Partit Socialista crec que hauria de fer-se mirar, i el Partit Socialista de Vila-real en concret, perquè en altres municipis en un menor índex de càrrega de treball sí que s'ha creat una segona unitat del juzgat de violència, i en canvi a Vila-real no, que és que els vila-realencs som d'una altra categoria. Vull dir, sent el segon juzgat d'Espanya més col·lapsat, ha hagut altres ciutats en índexs menors als que suporta ara mateix el juzgat de Vila-real, que sí que s'ha dotat d'una nova sala a aquest juzgat. Per tant, això no ho entenem, i davant d'aquests criteris clars i d'aquests números clars, crec que és necessari que s'aposte per reforçar aquest juzgat de violència sobre la dona.
Algo que també, mire, ahir quan vam vindre, no vam parlar d'allò, va vindre vostè amb les seues companyes, m'interessa molt el pla que han tret ara en este moment, i és el plan Vive, perquè la gent diga clar com se portarà a terme i quines avantatges estan posant per a d'ells.
Sí, és una aposta clara i decidida del Consell de Carlos Mazón per, d'una vegada per totes, ficar mà al problema de la vivenda, que crec que és un problema que a Vila-real el tenim també. De fet, fa poc llegíem que érem una de les ciutats on més s'havia encarit el preu del lloguer i de la compra. A més, hi ha una falta de vivenda, i és un problema que després de 8 anys de polítiques del govern del Botànic, del Partit Socialista i de Compromís, que havien tensionat el tema de la vivenda, i les seues polítiques l'únic que havien aconseguit és que se doblara el preu i per tant fora més difícil accedir a una vivenda, pues ara, també complint una promesa electoral feta pel president Mazón, llança este plan per a augmentar el parc de vivenda pública a la Comunitat Valenciana, no? I hi ha molts municipis que ja s'han preocupat per buscar sòl per a construir vivenda de protecció pública, oferir-lo al Consell per a que puguen construir les vivendes, i nosaltres demanem també a l'alcalde de la ciutat que oferisca a la Generalitat Valenciana i se sol necessari per a que Vila-real també puga beneficiar-se d'aquest pla impulsat pel Consell de Carlos Mazón i que es puga construir vivenda que facilite pues, l'accés a joves que tenen dificultats per a poder iniciar una vida amb una vivenda i formar una nova família, o també a persones majors que a vegades troben dificultats, o persones evidentment en situació de vulnerabilitat que puguen tindre accés a la vivenda i complir així amb un dret constitucional que és el de tindre una vivenda digna.
Sí, perquè està destinat este pla per a les tres províncies de la Comunitat Valenciana, és a dir, cada una té el seu, és a dir, a Castelló també està el Plan Vive Castelló.
Sí, a veure, això es fa a través de la Federació de Municipis i Províncies, precisament per això, per estar al costat dels municipis de tota la Comunitat Valenciana. Estem parlant de 10.000 vivendes de protecció pública que se construiran durant la legislatura en les tres províncies, en Castelló, en València i en Alacant. Estem parlant també de l'impacte que tindrà això a nivell de generar llocs de treball. Si se construís vivenda fa falta mà d'obra, i per tant l'únic que ha de fer l'Ajuntament és cedir a la Generalitat Valenciana mitjançant i se conveni la Federació de Municipis i Províncies el sòl que tinga disponible, qualificat com a sòl per a construcció de vivenda vivenda pública, i després ja pues, se repartiran al llarg de tota la Comunitat Valenciana i ses vivendes. Però si no fem el primer pas, que és cedir el sòl que té Vila-real per a aquesta construcció.
Vila-real ha de signar el conveni?
Correcte, per a poder participar d'aquest pla i beneficiar-se.
El primer que té que fer és signar el conveni.
Adherir-se a aquest conveni amb la Federació de Municipis i Províncies, exposar quina és la possibilitat de sòl que té per a construcció de vivenda protegida, i a partir d'ahí pues, s'iniciaran tots els procediments, com li dic, perquè durant aquesta legislatura se puguen construir les vivendes i acabar amb un problema important que està en la comunitat i que està, evidentment, també a Vila-real.
Jo el que li pregunto és, la presidenta de la Diputació ja ha signat el conveni en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. És a dir, la Diputació ja signa, ja té sol que se podrà beneficiar tots els municipis de la província de Castelló.
El sòl, o sea, la Diputació de Castelló, igual que la Diputació d'Alacant i la Diputació de València, van presentar el Plan Vive, amb el president Mazón i amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, mostrant aquest suport al pla, no? Però, evidentment, el sòl és dels ajuntaments, és dels municipis.
Cada municipi
és el que ha d'oferir aquest sòl, adherir-se a aquest conveni, per a que es puga després planificar, com li dia, al llarg de tota la Comunitat Valenciana, i ses 10.000 vivendes que van a construir-se, no?
I la Diputació de Castelló, que contribuirà als municipis que s'adherisquen?
A veure, la Diputació al final fa de canalitzador d'este, perquè la Diputació no té sol propi per a poder cedir, ja que el sol
podria tindre ajudes econòmiques o és simplement
no,
la cartícula del
no pla. No té cap cost per al municipi, no? Al final el municipi l'única cosa que fa és cedir i ser sol.
En té Vila-real de sol?
N'ha de tindre, evidentment, perquè tots els municipis que tenen un pla general d'ordenació urbana, com és el nostre pla general és de l'any 92, però tots els plans generals, tots els municipis que tenen pla general han de tindre una reserva de sol per a construcció de vivenda pública.
Ja sabem de municipis que ja s'han adherit.
Hi ha municipis que almenys han mostrat públicament el seu interès d'adherir-se al pla, i jo crec que no pot Vila-real, tenint el problema que té amb la vivenda, perdre esta oportunitat i no adherir-nos a aquest pla i intentar que Vila-real se beneficie també i tinga aquestes vivendes públiques.
Vila-real només té que cedir els terrenys o té que posar, a més, una quantitat econòmica per a que comencen?
No. L'única cosa que ha de fer l'Ajuntament de Vila-real o qualsevol ajuntament que vulgui adherir-se a este pla és signar adherir-se a aquest conveni en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i dir quin és el sòl que té disponible per a construir vivienda de protecció pública, simplement.
És un tema molt important, Adrián, és dir, això és una cosa que ens té que preocupar i molt, perquè és el futur de la ciutat, és a dir, si tenim vivenda de protecció oficial, vindrà gent, inclús i fins i tot per a treballar en esta vivenda, i farà del municipi una ciutat més gran i més pròspera.
Sí, no, jo crec que ho va anunciar ja el president Mazón des del moment de la investidura, no? Que estan a ser la legislatura de la vivenda, venim d'uns anys, de 8 anys de govern del Botànic on el parc públic de vivenda estava col·lapsat. A més, el marc normatiu que se començava a generar pues estava dificultant també molt la promoció i la construcció de noves vivendes, provocant també inseguretat jurídica, i per tant era necessari canviar aquestes polítiques que ens estaven portant a una situació de col·lapse, no? I ho hem vist també en comunitats com Catalunya, per exemple, on se va topar el preu de la vivenda, els problemes que això ha generat, i no, al contrari, no? No ha canviat res ni ha facilitat l'accés a la vivenda, sinó que encara hi ha més dificultats i han pujat inclús més els preus de les vivendes, no? Per tant, era important que tinguérem un president i un consell decidit a agafar este problema i a buscar solucions reals per a canviar aquesta dinàmica en la vivenda que havíem tingut els últims anys a la nostra comunitat.
Quan ell parlàvem d'esta llei d'educació, la regidora, en la diputada que va vindre, parlàvem de aquesta llei de llibertat educativa, i després quan va estar la diputada autonòmica del Partit Socialista, en este cas Sílvia Gómez, ella va discrepar en aquest sentit. Ella va dir que... I jo també vaig tindre aquesta sensació, És com que recuperem la nostra llengua i tornem a perdre la nostra llengua.
Mira, jo de veritat, quan estic sentint estos dies als representants del Partit Socialista i de Compromís a l'esquerra en la Comunitat Valenciana parlar sobre això, la veritat que no deixa de sorprendre. No?
A mi em dona molta por perdre la nostra llengua.
El primer que crec és que ningú d'aquestes persones que està parlant sobre esta futura llei de llibertat educativa s'ha llegit la llei. O la proposta de llei.
Això me va dir la diputada autonòmica.
Jo estic convençudíssim, perquè si se l'hagueren llegida no estarien dient les barbaritats que estem sentint estos dies en representants de l'esquerra a la nostra comunitat, no? Jo, de veres, jo me l'he llegida. I li puc parlar, en este cas tinc la sort, que li puc parlar com a professor.
Ahí sí, és veritat.
Li puc parlar, en este cas, com a portaveu del Partit Popular, i li puc parlar també com a responsable d'educació del Partit Popular en la província de Castelló. I de veritat, me sorprèn molt que parlen de que se va prohibir el valencià. Però on han llegit això? O sigui, on va prohibir-se el valencià? I li explico molt clarament per a que la gent ho entenga. Durant estos anys del govern del Botànic, quan una família escolaritzava el seu fill en un centre educatiu, no sabia en quina llengua anava a tindre el seu fill les diferents matèries. Ni ho sabia ni ho podia decidir, perquè ho decidia o el Consell Escolar o l'administració pública, que em sembla molt greu.
Home, la línia era en valencià, no?
No. Tu hi havia un percentatge, però tu realment la família no tenia cap poder de decisió sobre la llengua en la que estudiava el seu fill o filla. Què passarà en esta llei educativa? Algo tan simple com que les famílies triaran quina volen que siga la llengua base en la que estudie el seu fill o filla a la seva etapa escolar. Significa això que només va estudiar en la llengua base que trien? No, evidentment. Si la llengua base que trien és el valencià, hi haurà un percentatge també en castellà i en anglès. Vull dir, ja estan pressuposant, que a mi me pareix un prejudici molt gran, que la gent no va triar estudiar en valencià. Per què no?
Un altre dubte que me va saltar en aquest moment. Jo també li vaig preguntar, vam estar parlant de l'obligatorietat de tindre un nivell de valencià per a poder optar a una oposició pública. I clar, a mi en un mestre em pareix normal. En un metge és quan ja no em pareix tan normal. A mi el que m'interessa del metge és que me faci una bona cirurgia o un bon tractament. I en aquest cas... lo que sí que me va dir era que era un mèrit, un fet afegit, és dir, no era un requisit indispensable per a un metge, cert d'això?
Mire, jo entenc, no?, que l'idioma, en este cas, jo crec que tenim una gran sort al nostre territori de poder parlar dos llengües, de tindre tant el castellà com el valencià com a llengües oficials del nostre territori. Jo crec que això és una riquesa, no ha de ser un fet de conflicte com alguns intenten contínuament que siga, no? I en tot això que em comentes de les oposicions, jo crec que ha de ser un mèrit, evidentment, no ha de ser un requisit indispensable.
Hasta ara, en este moment, era un mèrit o un requisit?
A nivell sanitari era un requisit, també.
També a nivell sanitari.
Vale. Però tornant, perquè crec que és interessant també explicar-ho a les famílies per a tranquil·litzar també. D'entrada, ja estan intentant mesclar-lo tot, que és algo que anem a veure i ens hem d'acostumar, perquè va ser la seva política estos 3 anys i pico que queden de legislatura, marejar, embolicar i fer creure que així ve l'apocalipsi. Uh-huh. Miren, primer, estan demanant la dimissió d'un conseller quan estem parlant d'una proposició de llei, o sigui, ja estan mesclant el poder executiu, el poder legislatiu. Ara mateix estem parlant d'una llei que s'ha de debatre, que s'ha d'aprovar en les Corts. Per tant, així...
Però tenen majoria.
Sí, sí, que eixiraven, per suposar que sí. Eixiraven no només perquè tinguin majoria, perquè, sinó perquè esta llei, a diferència de les lleis que feia el Botànic, s'ha fet tenint clar que tinga seguretat jurídica. Totes les lleis de política lingüística del Botànic van ser retirades, bueno, van ser retirades, no, perquè ells les van seguir aplicant, però van ser, la justícia va dir que no s'adequaven al que marcava la llei. Però miren, és algo tan senzill i tan pedagògic, i això sobretot les mestres d'infantil m'entendran molt bé, tan lògic com que el procés de lectoescritura d'un xiquet o xiqueta es faça en la llengua materna. El procés de lectoescritura que se comença en infantil i s'acaba a segon de primària, el lògic és que aquell xiquet que l'inici en valencià l'acaba en valencià, i aquell xiquet que l'inici en castellà l'acaba en castellà, i que tinga, a més, la resta d'hores en castellà o en valencià, segons quin haja segut la llengua base triada, i en anglès. Una cosa que també l'anterior normativa no deixava créixer en l'aprenentatge de l'anglès, no? Per tant, jo crec que és algo molt lògic que la família puga triar que la llengua base, sense deixar de costat que va aprendre també les altres dos llengües, però que la llengua base siga la que trie la família. Això no és anar en contra de res. No, vull dir, és que jo estic convençut que a Vila-real moltíssimes famílies triaran la llengua base el valencià.
Deixarà de ser requisit per a ser funcionari públic.
I no hi haurà cap problema. Fins ara, les famílies no podien triar en quina llengua estudiava el seu fill. Mira si se vol atacar el valencià, que esta nova llei introduís la promoció del valencià a través de certificacions, una cosa que ara no existia. Ara teníem el curiós cas que un alumne en 10 en l'assignatura de valencià i en les assignatures lingüístiques que feia en valencià, acabava el batxillerat en un 10 en l'assignatura de valencià, havia d'anar a un examen de la junta qualificadora per a que diguera que tenia el nivell en valencià. Uns exàmens que moltes vegades qui hem passat per aquests exàmens no sabia si era un examen per avaluar el valencià o el que no se feia en valencià per a pillar-te i que no pogués tindre una certificació. Què farà això? Que inclús en zones castellanoparlants l'alumne tinga interès en l'assignatura de valencià i en aprendre en valencià perquè sap que si supera un 7 en l'assignatura de valencià tindrà automàticament aquesta certificació d'un nivell C1 en l'assignatura de valencià. Miren si esta llei ataca el valencià. Esta llei, l'única cosa que fa, i en això tampoc ningú es pot acusar d'haver enganyat a ningú, el Partit Popular se va presentar a les eleccions autonòmiques dient que faria esta llei de llibertat educativa. I majoritàriament els valencians van votar al Partit Popular i per això governa esta comunitat. Altres se presenten a les eleccions, per exemple, dient que amnistia no, bajo ningún concepto, i quan governes amnistia, si vull dir el Partit Popular, no ha enganyat a ningú. I l'únic que està fent en esta llei educativa i en moltes altres mesures, com les que vam parlar ahir, per exemple, de les deduccions fiscals de caràcter social per la compra d'ulleres, per anar al gimnàs, per el dentista, per malalties com l'Alzheimer o el dany cerebral adquirit, l'única cosa que està fent és complir amb allò que va dir que faria si els valencians donaven la seva confiança i accedíem al govern. Crec que és...
Serà requisit per a presentar-se a unes oposicions públiques?
No ho sé, ara estem parlant de la llei de llibertat educativa, que l'únic que regula és la educació, en este cas, de primària, secundària i batxillerat, com serà en quant a l'ús de la llengua i al repartiment de les llengües, no? Però el que queda clar que cap llengua queda arraconada amb esta normativa i l'única cosa que es fa és donar a les famílies la possibilitat de triar la llengua base en la que volen que estudien els seus fills, no? I ja que ja estiguen dient que la gent no va triar el valencià, per què no? Si en els últims anys de govern del Botànic ha sigut quan més rebuig ha hagut cap a la llengua, si abans en governs del Partit Popular s'havien incrementat notablement el número d'alumnes que estudiaven en valencià, però per què ja estan dient que les famílies no van a triar el valencià com a llengua per a estudiar els seus fills? Per què no?
Altra cosa és també quan se renove en este cas el Consell de Ràdio Televisió Valenciana, el Consell d'Administració, se regularà també l'ús del valencià dins de la Ràdio Televisió Valenciana. Què li pareix a vostè això?
Em sembla que una televisió que representa a tota la ciutadania de la Comunitat Valenciana, pues, evidentment ha de tindre un ús important de la llengua pròpia i cooficial, que és el valencià, però també ha de tindre cabuda el castellanisa televisió pública, no? Perquè al final hi ha moltes persones en la nostra comunitat castellanoparlants que també s'han de sentir-se representats per la seva ràdio o la seva televisió pública, no? I el primer que hauríem d'intentar és que aquesta ràdio i aquesta televisió pública tinguin audiència. Que ara mateixa, pues, tot el món sap quins són els índexs d'audiència que té la televisió pública, no?
Sí, el que passa que oferta d'emissores que parlen en castellà, en espanyol, o que vostè vulga dir-li, n'hi ha moltes. Precisament les televisions i les ràdios autonòmiques són per a posar en valor, no? la cultura de la zona.
És el primer que hi he dit, però tampoc podem obviar que hi ha molta gent a la Comunitat Valenciana que sent igual o més valencià que nosaltres i no té el valencià com a llengua materna. Evidentment, la televisió pública ha de promocionar majoritàriament el valencià, però que tinga cabuda el castellà crec que no és cap barbaritat.
Sí, nosaltres convivim en una zona on sí que se parla, és a dir, jo no sé si en Alacant, si estic en Alacant també m'ho plantejaria, no? Que la gent del meu alrededor volguera sentir. I també el que m'agrada molt és que nosaltres parlem un valencià que cada un en cada zona té el seu deje i el seu modisme i tampoc, i tot el món mos entenem i tot el món parlem i tot el món sabem quan és un poc més amunt de Castelló, quan és més avall de Castelló, no?
Això li dic que jo crec que el més important sobre la televisió pública, que costa evidentment molts diners a l'any als valencians, el que hem d'aconseguir és que siga un canal de comunicació que la gent li agrade, que siga pròxim, que apropi tot el que passa als municipis de la comunitat, no? I podríem parlar de molts més problemes que hi ha allí, no? Els treballadors, per exemple, si encara no tenen conveni col·lectiu o una RPT, igual que passa l'Ajuntament de Vila-real, pues no arreplega les necessitats actuals del mitjà, pues hi ha moltes coses i molt de treball a fer també per a que la ràdio televisió pública valenciana funcione i siga i així la puguem sentir tots com la ràdio i la televisió pública de tots els valencians.
Pues Adrià Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Si quieres comer y cenar bien y en un sitio agradable, ese es el Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Te ofrecemos menús diarios y carnes a la brasa. Y disfruta los fines de semana de sus comidas y cenas. El Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Estamos donde siempre, carretera de Onda, Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
En Castelló el Masor, a ximpum, tracatrac. Va un tren que vola, lere, va un tren que vola, lere, va un tren que vola, lere, lere. Va un tren que vola, lere, lere. I per això li diuen ximpum, tracatrac.
per això li diuen xim pum tracatrac. La bandera, la de la bandera.
Miren, estava fent el programa, saben que estem en directe, i m'ha abordat Rosario Concepción, Concepción Rosario, no m'aclarís la pandereta.
Concepción Rosario, bulletera, me moriré, tindré que ficar dos làpides, una en honor a Susana, i me vol canviar sempre el nom.
Jo és que no vull que s'enfadi ninguna de les dos gremits. I m'ha dit que vostè tenia que parlar sí o sí, perquè vol comentar una cosa sobre els últims fets que ha passat així en l'Ajuntament de Vila-real, i és que per primera volta en la vida tenim un regidor no escrit en la població de Vila-real. Sabem que dins la formació de Vox n'hi havia tres regidors i un d'ells ha decidit passar-se'n al grup no escrit. Pues i vostè sí. Diu que té la seva opinió sobre el tema. A Pujada, dime-ho.
És que jo estic molt preocupat. Estic preocupat perquè jo vaig anar a parlar quan van fer la campanya electoral allà a lo que era Santa Isabel, que ara és l'auditori, pues vaig anar i vaig dir que ens van colar dins, les meus amigues i jo, pues van colar allí dins. I vam escoltar a Manuel Robert el que definia el bou. Tu saps el que m'agramia el bou? Jo dic, ui, i ara què farem si este home que defen el bou i el parany? Què farà la mare?
No, ell diu que se queda.
Els quedarem huérfanos.
Que se queda. No. Ell diu que ell se queda no representant a Vox, o sigui, no baix la formació de Vox, sinó que ell serà un regidor que prendrà les millors decisions per al poble perquè vol treballar per a Vila-real.
Ui, a veure si el fa consejar ben lloc de la conselleria del bou i del parany, no? Perquè n'hi ha que recuperar les tradicions a este poble.
Això jo ja no li puc dir res perquè...
Ben lloc! No perquè és l'ocasió, este home que lucha per aquestes tradicions que a tu t'agraden tant. De fer un poble gran en el bou embolat i tot això.
Panderoleta, però jo no sé si aquestes dues persones tenen massa les idees polítiques conjuntes, ui,
Pues sí, ben jo va a les professions i va de tot, també. Els roixos no van a les professions i ell va.
Panderoleta, no, que... Ai, anem a veure.
Ai, jo l'havia vestit l'altre dia, quasi li fiquen la creu damunt, i a Setmana Santa no sé quin poble va anar.
No, però una persona pot ser d'esquerres i catòlica.
Ai, catòlica i apostòlica.
Sí. Romana ja no sé, però... Ai, perquè cada un li toca lo seu. Però jo crec que les idees polítiques d'un i de l'altre són molt distants. Jo no sé si tant com per a entrar...
Ui, tindes pago. Això en dos cerveses arregla les amistats enseguida,
Ah, sí?
Claro, els homes. Serà com les dones sempre anem a tirar-nos al coll, perquè sempre ho veiem com una competència, les dones.
Sí.
Això és per l'espècie humana, n'hi ha que agarrar sempre el mascle més, això. Els homes és diferent. Els homes en van a un bar i arreglen les diferències en dos cerveses. I a la quarta cervesa ja s'agarren del braç i canten junts. I el que faig a falta.
Bueno, pues seria tot un bombazo, Si arribara a entrar en el Partit Socialista de Vox, ai, jo em sorprendria prou, no sé, li preguntarem, no sé.
Jo, les meus amigues diuen que a vegades pareixen que parlen els dos el mateix tema. Jo dic, calla, animalota, no diguis així barbaritats. Ai, pues sí, perquè a vegades quan parla ben jo que parla del bou, del parany i de tot això.
És a dir, que vostè la intuïció que té és que...
Tenen química,
no? Tenen química. Quan va vindre li vaig fer l'entrevista a Manuel Robert, ell em va dir... Jo pensava més que se formaria un partit independent, ell, no? Em va dir que no tenia ninguna intenció.
Ai, pues que se diga el PPIBUDIV, que és el partit del parany i del bous de Vila-real, que segurament...
Ah, que vostè ja l'he buscat a nom i tot.
Ai, jo dic, pues si no, començarà a estar tan ocupat entrevistant totes les emissores de ràdio, perquè te vaig escoltar l'altre dia, que el Bartolet Charpeta i els puestos, parlant de bous.
Sí?
I a la jefa també, al final la jefa. Ja n'hi ha prou, Susana, que no vaig a contestar-te.
Això me va dir?
Més o menys.
Pobreta, jo l'únic que necessito és...
I tu, capeando per aquí, capeando. Tu també t'agraden els bous, punyetera.
Sí.
T'agrada torejar a tots. Ai,
A mi, això de que diuen, m'agrada tindre molta mano diestra, diuen, no?
Sí.
Pegar un buen capotazo.
Pues sí.
És que sap el que passa, Panderoleta, que els polítics les pregunten les coses i te contesten el que volen.
Ai, pues
i al final, me quede molt d'espaga quan li he preguntat en directe, escolta, vostè va fer un partit independent? No. Vostè té algun altre partit? No. Vostè volia portar la direcció de Vox? No. I ara, si després fa alguna de les tres coses, ens...
Te se va oblidar preguntar. Vostè vol cobrar-se de treballar? Te va se va oblidar, Isa?
No.
perquè com te va dir que no a tot, te faltava Isa, per lo que jo ha deduït, eh?
Ja, però imagina que quan algú entra de regidor té seu, la seva feina assignada, no?
Ai, pues ell mirar allí i anar... Quería que anar allí ese dia, pues ese dia que vaig, i quería calçar el braç, i cobro. Què te pareix la idea? Ui, a les pròximes eleccions me presento jo. Ja el meu partit, tacatà, centro esquerra derecha, ja tinc les meves amigues a la tesorera i a la vicepresidenta.
A més, dones compte, vostè ja tenia com que de naixement esta tendència, no? Vostè és de tacatà, centro derecha, izquierda, pues vostè li diuen els dos noms de les dues associacions més grans que n'hi ha.
Jo tenia les amigues de casa, són amigues meues també.
Claro, però això li dic jo que vostè...
Tu t'imagines jo, la primera alcaldessa, abuela xocha de 100 anys... Pasaría, tendría doble récord, la primera dona y la primera abuela centenaria. ¿Eh? Y Damón Purísimera y Rosariera.
Pero eso le dic, que vostè en un moment donat podria ser de tot.
Me ficaría en la porta ahí en la revista Poble.
Y
al Mediterráneo y en la sección de Villarreal también.
¿Le agradaría?
Ay, pues sí, tendría que... Lo que ya no sé qué la peineta me ficaría. Tendría que comprarme una, ¿no?
O sea, que vostè lo que busca es popularitat.
O sea, van? Popular ya me da igual ya para lo que me queda en el convento. Y cobrar.
Ah.
Porque la popularitat sense cobrar... Què vols que te digues? Molt trist. Damunt te seguís en els paparazzis per ahí. Saps?
Ai, va veure l'altre dia esta dona que estava fent cua al juzgat i va arribar a plana i va dir es que a la cola.
Té tota la raó. Tu saps les hores que te tenen ahí a la porta els dos guàrdies civils i esos?
Te viene este cara dura aquí con la càmera detrás de mi.
Ai, què se cree? Que perquè iban ahí... Porque es famosa, se va a colar.
Pues te espera. Viene a las 8 de la mañana.
Pues claro que sí.
Ay, mi amor, se va a pasar.
Jo també m'he fet igual. Mira, m'ho li haurà pegat en el taca tanto del morro.
Tu saps que ara tot el món el té de meme, no?, a la dona esta. A més, una dona molt guapa, molt templada, unes conviccions i alta, gran, que no la podia passar per damunt. Perquè, clar, te pilla una baixeta, no se veu, les càmeres van per damunt i no sé qui parla, però ell... Veneta, tío, con la cara dura.
A veure si me la contrata a la TV4 i me la fica a presentar ahora, perquè esa chica hace madera.
Però, a més, el va fer esperar-se, però al final... una persona del cos nacional de policia li va dir passe vostè per ací i coles de pues ojo perquè Isa li pega una sarpa i no el deixa passar
Isa li agarra la pistola al guàrdia civil com se li ocurre passar a ese hombre otra vez a él. Més perillosa ella que és la porta.
Va ser un bon moment Isa, el que van viure fa no res, no?
Segur que ara anem i la tenen de guàrdia de seguretat allí.
Jolín. Bueno, pues estarem ben pendents de lo que passarà por simple. Vostè què li pareix, Pandero? Le tan irem de públic, no?
Pues sí, així ens enterarem de tot.
Sap que ara diran, quan presenten les mocions, diran PP, Compromís, Vox, Manu Robert.
No, és que és un partit molt personalitzat, eh? El de Pronostro Mise, te recordes, també? Però, sí. En canvi, no, se va treure un nom, però este no, este con nombres iniciales, què te pareix?
A més, de veritat, bueno, se va fer, tot el món me va cridar, me va parlar del tema, inclús vostè l'acaba de dir, el de Pronostro Untramé se va posar en contacte amb mi i també va parlar del fet de lo que havia passat i tal, i jo li vaig preguntar a l'alcalde i que ara què passaria, perquè ells estan assentats els tres junts, i Manu estava enmig, diu, no, tindrà que fer-se una reorganització, on caurà, a l'esquerra o a la dreta?
Ai, pues que el fiquen al mig, no... Com ara... No?
És que pareixerà que està en el banquillo dels acusats i el posen al mig.
Que el fiquen al mig és una caixeta de rodetes. I està cada vegada que parla ho va pegant voltetes. Va cap així, cap allà. Diu, vols un tros de coca? I se girarà.
Home, per tendència tindrà que estar al mateix banc que està tot a la dreta.
Ai, però com ell està més a la dreta, a mi ho trenc que té una paret. No? Però el fiquen al mig, home, total. Ho dic jo per espai.
A veure, si se'n va més cap a la dreta que Vox, sí que hauran de...
Pues no sé, no...
Sí que hauran de tirar una paret, però...
No se l'enviaran, pues.
Però...
Igual cau allà a la plaça, no? Tant a la dreta...
Damunt del... Un poquito pa la derecha. De l'ascensor, damunt de la caseta de l'ascensor del parc, no?
Quan anirà a fer la foto, un poquito pa la derecha, tu un poquito pa la derecha. I te'l veus ahí que cau per la finestra, valls.
Dien que tenien problemes personals. Jo, Manu, el vaig veure molt afectat i també vaig veure molt afectar a la portaveu Irene Herrero. Els vas veure els dos. I l'alcalde va dir que bueno, que no era, bueno, no és un fet aïllada, s'hi va passar una vegada, però era en el mes de les eleccions i quan va veure el candidat d'Esquerra Unida, que no anava a les pròximes eleccions, va ser el mateix mes de les eleccions, per tant, ni ens vam donar compte, no? Però sí que és veritat que s'ha quedat un poc despagats tots. Jo crec que la ciutadania que es van votar també, perquè, carai, no fa ni un any.
Claro. I tu votes a les persones. En veritat, la gent, en qüestió local, vota a les persones.
Però, clar, tu pots tindre diferències polítiques, però diferències personals... I Manu va dir ben clar. Eren pues, diferències personals. Doncs
pues no sé. És que l'amiga també de caràcter, eh?
Ja, però quan tu estàs dins de casa, tus problemes te'ls arregles en casa.
Claro.
Bueno, però menos Carmen Borrego i el fill.
O al bar. Te'n vas al bar.
Les campos i se ho tira...
Te paguen quatre cerveses i guaires tot. A mi me fiquen quatre coques i se fica caldo al Montxandre enseguida.
Ah, sí?
Bueno, en una cerveseta també.
No, però a la teua filla no.
A la meva filla, a mi que no me la toquin. A la meva filla i a la meva neta no me la toquin. Jo es bloquegen el telèfon quan se fiquen molt pesats, saps? Però a la meva filla no. Però al meu gendre...
Clar, si n'hi ha que cascar algú al de fora, no?
Ah, no?
Qui se ti t'encontra en la calle?
Claro. Per cert, Pasqual, avui no te vull fer el dinar, com que ves al burger.
que s'ha buscat un amic, vostè? Ah, no, no. Ah, perdó, creia que era un amic.
El meu gendre, el meu amic, aquell que tenia un barco... I se'n va anar i no va tornar més. Jo tenia una barqueta ahí en Burriana, que volia tirar-me a la mar. Recorda que te vaig cantar la vega?
Sí. Calla. Panderlota, l'altre dia me diu una amiga meua, diu, jo el pròxim que me busque, ho que tinga ja té. I al costat hi havia un amic dels nostres que estava allí i va dir, sí, el de ja te pagaré, no?
Ja te pagaré, ja te lo contaré tot. Per això, que me vaig estar de seduir per el ja té i mira...
Entonces, Panderoleta, faig el favor de no vindre-hi avant quan passa una cosa com estes, que vull que vostè me doni més opinions de les coses.
Home, he vingut perquè fa solet, eh? Jo vaig anar i a passejar-me al centre. I les meus amigues, que les al dissabte d'ahir baix, les punyeteres estan falsant les cervesetes.
I ha dit, vaig a criticar això i vaig ser.
Home, criticar, no. A dar mi opinió. De la columna de Radio Vila-real tengo mi columna. ¿Qué te creéis?
La pande, panderola.
Prou, te n'importes quan opine jo sobre algú.
No, ara tot el món després a fer la crònica de el que ha dit la Panderoleta a Radio Vila-real.
Bueno, ahí en la TV4, segurament.
Panderoleta, moltes gràcies per haver vingut.
Adiós, guapé, me'n vaig a fer-me la cerveseta que m'ha deixat baix.
La era de gran ajuda al xim, pum, tracatrac. Era de gran ajuda al xim, pum, tracatrac. Era el grau, ara com ja no volen xim.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Cambiará mi vida
desde esta noche, desde esta noche.
No quiero ese día más abandonada.
No quiero serlo, no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer?
Si no estás tú. Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
És que avui ens comencem escoltant aquestes coses i com que ens dona ganes de agarrar este cap de setmana a Nissa Força, no?, de Rafaela Carrà.
És que avui ixa cançó fa olor a festa ja, a cap de setmana, a passar-lo bé.
Sí, sí, però ja cantava, i me dius, estàs tu, què vull fer, però cantava una alegria que li, que li dono igual, que no estiguera ell, eh?
Pues sí. Pues avui volem fer un repàs a desmarcar-nos una miqueta de la tendència que hem estat fent aquestes setmanes, que de quan en quan ho farem. Pues vull parlar dels artistes italians que van triomfar en la dècada dels 60, 70, 80, que cançons que van calar molt així quan van ser traduïdes a l'espanyol. I d'alguna manera jo crec que la reina italiana per excel·lència,
absolutament,
reina d'Espanya i d'Itàlia, no? Primera d'Itàlia i primera és la
segunda
Rafaela
d'Espanya.
I segunda d'Espanya, pues és la nostra Rafaela Carrà.
La nostra Rafaela Carrà.
I és que el que pretendem avui en el programa siga això, una festa, Susana. Ja que es comença este fin de setmana, però vull contar-te algunes anècdotes que a lo millor molta gent no coneix, i és la influència d'alguns sants nascuts a Itàlia i que a un poble de la nostra província tenen molta influència, com el sant del nostre poble, com és Sant Pasqual, té influència en Roma i sobretot al sud d'Itàlia, o sigui, aquest intercanvi cultural, no? I és que si hi ha un poble a la nostra província que té una curiosa influència italiana, aquestes són les Useres. I esta curiosa influència probablement se deu per el gran número de comerciants de llana procedent del país transalpí que visitaven el municipi al segle XVI i XVII. Per a començar, destacar el nom italià del seu sant patró, que és Sant Felip Neri, en una època clau en la història userana, ja que entre l'any 1635 i 1722 es va obrir un conflicte d'enfrontaments entre les useres i el comte d'Aranta contra Atzaneta, i l'Orde de Montesa, en forma d'un llarg pleit per la possessió d'una part molt important i rica del terme municipal de les Useres. El litigi va acabar amb sentència contrària a Atzaneta i amb l'aparició posterior d'una llegenda en la que diu que va intervindre personalment Sant Felip Neri, que llançant la sabata des de les Useres marcaria el lloc on seria fet la partició. Ja imagina't ja, Esta influència italiana també es mostra el nom dels titulars de les seues ermites, com és la Mare de Déu del Loreto i Santa Ubaldesca. Esta última és l'única advocació de la titular que es troba a tota la comunitat valenciana. La Santa va néixer al segle XII a la localitat italiana de Calcinata, regió de la Toscana, ciutat amb el que les Useres té un pacte d'amistat. A més, vull contar-te, Susana, que algunes curiositats sobre esta ermita i, de passo, aprofitar este moment per a que tots els nostres oients visiten esta poble de l'Alcalatén i, concretament, este últim divendres de mes d'abril, ja que ese dia se realitza la famosa peregrinació de les Useres, on 13 veïns que tenen arrels en esta localitat fan la famosa peregrinació de 35 quilòmetres en direcció al santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Esta tradició, per cert, arranca en temps de Sant Vicent Ferrer i demanen salut, Pau, i que ploga, que en guai i que vindrà, i que en guai això vindrà molt bé, eh? Sí. I passen per pobles com Llucena, Xodos i Vistabella. Uh-huh. Esta ermita, per cert, la de Ubaldesca, es va construir durant el segle XVIII i se té constància d'esta perquè en la campana fica Ubaldesca, anno 1748. Uh-huh. Sí, davant. L'ermita està dedicada a esta santa, com t'ha dit antes, i és l'única en terres valencianes, ja que una altra ermita del segle XV, dedicada a la mateixa vocació, que va existir a la rodalia de Sant Mateu, ja ha desaparegut. Per cert, Ubaldesca també té referències històriques a les localitats de Torreblanca i de Vilafranca del Maestrat. L'advocació a esta santa, al igual que va ocórrer en les Useres, se va expandir per aquestes terres per la relació comercial, sobretot en relació amb les llanes, que la zona del Maestrat va tenir amb la Toscana en època medieval. I això, i també per curiositat he mirat en l'Institut Nacional d'Estadístiques i te diré que el nom de Ubaldesca o Ubaldesca no n'hi ha cap persona en Espanya que tinga aquest nom. Mira, que és un nom bonic, eh? Des de luego, passar desapercibit no passaria. I com havent dit, que al començar, un dels altres envaisaors més influents de Villarreal a Itàlia, este és el nostre Sant Pasqual. Si algú dels nostres oients visita Roma, hi ha una església a la capital italiana anomenada Església de Santa Quaranta... Espera, vaig a dir-ho bé. Santi Quaranta Martiri i Sant Pasquale Bailón.
Ah.
I és que Sant Pasqual Bailón, tant a Roma com al sud d'Itàlia, també va ser popularment considerat com el protector dels cuiners i dels pastissers. Pot ser perquè, segons explica la llegenda, una llegenda italiana va ser l'inventor del zabaione, el licor elaborat amb ous i en el vi de Marsalato, anomenat inicialment Sant Bailón, en honor al sant. Pot ser només en virtut d'una assonància molt pareguda al seu apellido. Pues això, a Roma i al sud d'Itàlia el sant era molt invocat en una rima que gastaven les dones solteres que buscaven home en qui casasse, amb una nota d'oració. Sant Pasqual Bailone, protector de les dones, Déu meu, trobeu-me un marit, blanc, roig o colorit, com vulguis, però tal i com el gloriós Sant Pasqual. Per això, l'edifici religiós també era conegut a Roma com la Iglesia de les Solterones.
Ala.
La façana d'esta iglesia, senzilla i elegant, pues té, en el portal central està rematat per l'escut de Felipe V, que va posar la iglesia baix el poder de la corona espanyola. A l'interior de la iglesia, en la cúpula, es troba el vell fresc de Glòria de Sant Pasqual, de Mateo Panaria. I mira, Susana, si en Itàlia Sant Pasqual és el protector de les dones solterones, és que en l'any 1976 el director italià Luigi Filippo D'Amico va realitzar una pel·lícula de comèdia amb tocs eròtics amb el títol Sant Pasqual Bailón, el protector de les dones. La trama tracta de Giuseppe, un vividor cara dura que refugia al poble de Bussolone, lloc on explota el seu engany i on farà creure als habitants del poble que té el poder d'intercanviar amb un supòs Sant Pasqual el qual prescriu receptes d'amor a les dones insatisfetxes. I ahí lo dejo. Sí. També com a curiositat, Susana, en Espanya l'any 2022 hi havien registrat 257.256 italians, dels quals en la província de Castelló viuen 2.186. I al nostre poble ho fan 159. Però Vila-real també té relació en Itàlia per un altre motiu, i és que en el nostre municipi està germanat amb quatre municipis, entre ells un italià.
Sí.
També com a curiositat, potser els nostres oients desconeixen el motiu per el que estan agermanats, per això farem un xicot de repàs, per exemple, en la nostra veïna Burriana, que estem agermanada des de l'any 74, i el motiu va ser perquè l'origen històric comú de les dues poblacions i els llaços culturals, socials i de veïnatge entre els dos municipis, estos van ser els motius i la base de protocol de l'argumentari que se van firmar fa 50 anys. També estem agermanats també en la localitat de Vilanova i la Geltrú, en la província de Barcelona, que ho van fer un 22 de desembre de l'any 84, i ho van fer al monestir del poble, del monestir i del poblet, lloc on se va firmar i va ser allí perquè és on se conserva la tumba del rei Jaume I, fundador de les dues localitats al mateix any, que va ser a l'any 1274.
Sí.
La tercera va ser, i des de l'any 84, amb el municipi d'Eslovèquia Michalovce,
Michalovce. Que tots en diuen Michalovce, eh?
Sí, que no sé, bueno.
Llegim tal qual.
Ai, sí. on és Jacinto Heredia és ciutadà d'honor, una equivalència a lo que és fill adoptiu, i que està germanada des de l'any 98, encara que les relacions entre Vila-real i Mitjanlouse havien començat 15 anys abans, concretament a l'any 83, on va sorgir els primers intercanvis culturals entre grups de danses dels dos municipis, i per últim amb el municipi italià de Sacile, un poble que està a apenas 60 quilòmetres de Venècia i que des de l'any 2014 està germanada amb Vila-real, en la que té com a llaços culturals i tradicions compartides com és el Chiocolo italià, que és que més paregut al nostre reclam.
Sí.
El reclam.
Sí.
Per cert, Susana, tu sabies que Vila-real a l'any 2015, o sigui, a l'any següent, tancava la seva escola de parany?
No.
I que va ser pionera en la comunitat i en la que el seu model va ser copiat i seguit per altres municipis, fins i tot italians, entre ells és d'este municipi. El motiu del tancament no era un altre que l'apatia dels aficionats en este tipus de casa tradicional després de les contínues garrotades rebudes per la seva il·legalització d'este mètode de casa. I ara sí, anem a per lo que mos porta el programa d'avui. Durant la dècada dels 60, 70 i 80, Espanya va viure una fascinació per les cançons italianes. No havia emissora de ràdio o canal de televisió que a través de programes dedicats a la música, com eren, per exemple, Aplauso o Tocata, entre altres, que no promocionaren els artistes i les seues cançons del país transalpí. Estes melodies van arribar a convertir-se en autèntics himnes i van marcar una època musical inolvidable. El fenomen va ser tan enèrgic que fins i tot hasta avui en dia aquestes cançons continuen sent escoltades i disfrutades per molta gent, i que segur, Susana, hi haurà un gran número entre els nostres oients que encara la tacharan o les recordaran. El gran impacte que van tindre la música italiana a Espanya va ser gràcies a artistes com Rafaela Carrà, que l'hem escoltat a les començar, Mina o Toto Cotugno, entre altres, els quals van conquerir els cors dels espanyols amb el seu estil únic e eixes lletres inolvidables. Cançons com Felicitat, Jo no te pido la luna o El mundo es van convertir en autèntics himnes de les discoteques i festes de l'època. També la cultura italiana va transcendir més enllà de la música i gràcies al cinema també van tindre un paper important en la popularització de la cultura italiana a Espanya. Esta música se va entendre per a tota... estic segur, Susana, que la herència de les cançons italianes dels anys 60, 70 i 80 continuarà vigent al cor dels espanyols durant tota la seva vida. I per començar, vull començar per el rei de la cançó italiana i la que més internacional, que és Domenico Modugno, Volare.
Cantare. Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba.
Domenico, di me.
Che chula, che chula.
Domenico Modugno Loruso va ser cantautor, guitarrista, actor i polític italià. Va representar diverses vegades a Itàlia al Festival de la Cançó d'Eurovisión i va ser també diputat i dirigent del Partit Radical d'Itàlia. Als anys 50 es va fer
va
molt popular...
Sí.
Als anys 50 es va fer molt popular als Estats Units. Es va convertir en un dels protagonistes de la música melòdica internacional, quan en el Ne Blu di Pinto di Blu, més coneguda com a Volare, va triomfar al Festival de San Remo de l'any 58, juntament amb Johnny Dorelli. I ara pues, passem a una altra cançó que també ens recorda molt, que es diu Jimmy Fontana, el cantant, i la cançó El Mundo.
Esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo.
Pues sí, en el any 61 Fontana va participar al Festival de San Remo. El seu primer èxit va ser Non te andare i poc més tard el seu internacional Il Mondo. Cançó que ha conegut múltiples versions en veus d'altres artistes. El mateix va gravar la seva versió en castellà i en català. Us ha vist això?
No, no, lo del català no tenia ni idea.
I ara passem a la tercera cantant, que es diu Mina, i la seva cançó Un año de amor.
Acabó, mas hoy te pido yo, me quieres escuchar, porque he de confesar que yo te sigo fiel como el primer día aquel, que tengo que pasar así mi soledad.
Pues Mina, que és la que hem escoltat, més coneguda com Mina Anna Maria Massini, més coneguda pel seu nom artístic, és una cantant, actriu i productora musical italiana nacionalitzada a Suïssa. Personalitat preeminent de la música pop italiana anomenada la Tigressa de Cremona. És considerada una de les més grans intèrprets de la música del segle XX. És coneguda per la qualitat de la seva veu i per haver estat protagonista als anys 60 i 70 en nombrosos programes de televisió emesos per la RAI. Amb més de 150 milions d'àlbums venuts, és l'artista més musical, més reeixida, el més èxit de la història italiana. I ara anem a per una altra cançó que també ens agrada molt, que és La Bambola, de Patti Bravo.
Girare come fosse una bambola, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi.
Chulíssima.
Pues La Bambola, que significa la nina, és una cançó de pop italiana escrita per Franco Migliaci, Ruggero Gini i Bruno Sambrini, e interpretada per Patti Bravo, que és la que hem escoltat. La cançó havia estat rebutjada prèviament per diversos artistes, inclús Gianni Morandi, Litti Toni o Giogliola Cicchetti, Caterina Caselli o The Rockers. El senzill va aconseguir el primer lloc durant 6 setmanes consecutives entre maig i juny de l'any 68 a la llista italiana d'èxits musicals i va obtindre la certificació d'or. És considerada com la cançó que definitivament va consagrar a Bravo a la fama. I ara anem a un altre italià que es diu Sandro Jacobbe e interpreta El Jardín Prohibido.
Ui, mare meua.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le era vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré.
Com ha canviat la vida, eh?
Ai, pues ha passat uns quants anys, eh? I és que Santino Alessandro Giacobbe Pisanto, més conegut artísticament com a Sandro Giacobbe, és un cantautor italià i el seu tema Jardí Prohibit, en versió en llengua castellana, va arribar a assolir el número 1 de ventes a Espanya l'any 76. Aquell mateix any va participar al Festival de San Remo, classificant-se en tercera posició amb la cançó Gli Occhi la teva mare, que a més va aconseguir el segon lloc a les llistes de ventes a Itàlia. I ara pues anem a per una altra cançó, que esta és més anima, que se diu Ricci e poveri, serà perquè te amo.
Ui!
Canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo.
I no recordem totes aquestes cançons, perquè ens trasladen, eh?
Sí, sí, anem vivint diferents etapes de la nostra vida. I Será porque te amo és una cançó del grup italià Ricci e Poveri. Este grup de l'any 81 va participar al Festival de San Remo en este tema, obtenint el cinquè lloc de la competició. El grup va aconseguir una gran popularitat en este tema al seu país d'origen, així com a Espanya i Hispanoamèrica, en la seva versió en espanyol. I ara anem a parlar d'un altre italià, com és Uberto Tozzi, en la seva cançó Gloria.
Nell'aire falta tu presenza, calida innocenza, faltas en mi boca, che sin querer te nombra, y escribiré mi storia con la palabra gloria, porque aquí a tu lado.
És que sobre les paraules, increïble.
Pues és que Gloria és una cançó del pop escrita i composada en l'any 79, però originalment en Itàlia, per Uberto Tozzi i Giancarlo Bigazzi. El tema Gloria va ser llançat per Uberto Tozzi com a senzill del seu primer àlbum. La cançó va estar en el top 10 italià per temps de 16 setmanes i 6 d'ells al número 2, i també va estar 4 setmanes al primer lloc a Suïssa i a Espanya. Qui no va cantar d'esta cançó, eh, mare meva?
Veure, qui no se la sap?
I ara anem a una altra parella que va ser revolucionària en aquella època, que és Romina i Albano, en la cançó Felicitat.
Hombre.
Felicitat es un viaje lejano, mano con mano, la felicitat. Tu mirada inocente entre la gente, la felicitat. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicitat. Felicidad
felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad.
Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
Li estem llevant hasta el disgust de pagar hacienda a les empreses, eh? De lo boniques que són.
Pues sí, son cançons.
Estes cançons.
I és que Albano i Romina Power és un duo italià de pop romàntic que es va crear a l'any 75. Bueno, lamentablement, se van casar, s'han divorciat, han tingut tragèdia familiar. Però la majoria dels seus àlbums van ser gravats també en espanyol. Logran aixina grans èxits no solament en Itàlia, sinó en Alemanya, en Àustria, en França i a l'Europa de l'Est. Sinó també, a part d'Espanya, a tota Latinoamèrica. O sigui, van ser un grup, una parella famosa a tot el món. Y ahora una canción que hemos ficado la, bueno, esta sí que hemos ficado vaya.
¿Les piles?
Fiordal hizo y la canción Yo no te pido la luna. Yo esta es una canción de las que me encanta. ¿Qué vos que te diga?
Que son totes boniques les que estem sentint.
Oi, va. Bueno, perdón.
Posem nerviosos, posem els cascos al revés.
Avui se nota que...
Estem trastocats, eh?
Se nota que és festa, ja volem anar amunt, ja. Pues això, Yo no te pido la luna és una cançó escrita per el compositor Enzo Melapaso. Ui, me la paso. I Luigi Albertelli per l'artista italiana... Fiordalisto, originalment llançada per a competir al Festival de la Cançó de San Remo a l'any 83, quedant com a cinquena finalista, aconseguint ser un gran èxit comercial a Itàlia. A l'any 84, una versió de l'idioma espanyol seria adaptada per Adelmo Fornaciari e interpretada per l'artista mexicana Daniela Romo sota el títol Jo no te demane la lluna, portant a la cançó a l'èxit comercial a tots els països de habla hispana. Y ahora voy a cantarte una otra canción que se dio Toda la vida, pero la escoltaré, pero el mexicano en Manuel, ya que Tuta la vida de Lucio Dalla, que es el que la va y digamos crear y tal, no va a tener tan de éxito a España, pero sí la versiona pero el mexicano.
Coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas. Para...
Pues, Susana, esta cançó de Lucio Dalla, com t'ha dit, la va escriure l'any 84, però no va tindre tant d'èxit com les versions que se van fer en espanyol. I ara te conte, perquè tinc una curiositat d'esta cançó que no s'ha tornat a repetir mai més. I és que esta cançó trata d'un home que busca la libertat tota su vida, tratant de no enamorar-se i passar un bon rato. Però al mercat de parla espanyola se van llançar dos versions i van alcançar el seu punt màxim al número 1 en les llistes del Top Billboard Hot Latin. El primer va ser el cantant cubà Franco i l'altre artista, el mexicà Emmanuel, que van passar 3 setmanes cada un en la posició més alta de la llista, sent la primera vegada i única en la història que s'estava fent en el Billboard Latino que dos versions de la mateixa cançó s'establigueren en la cima de les llistes musicals d'aquell any. O sigui, dos cançons, la mateixa cançó i les dues versions per diferents persones i damunt van entrar en la llista i va
ser... És que van tindre molt d'èxit, eh?
Pues sí. I ja per acabar ja este nucli de cançons avui dedicats a Itàlia, que tornarem a Itàlia perquè això és un pou sense fondo, anem a per la nostra Rafaela Carrà i una cançó que quasi que resumís lo que és ella, aunque no soy española, que tal vegada és una cançó que no és molt coneguda d'ella, però quasi que resumís lo que és ella pa tots els
espanyols. Lo que ha sigut ella pa Espanya. Fija't que jo no l'havia sentida, esta cançó, o no se me va fer popular a mi en aquell temps, i és preciosa.
Sí, jo la vaig descobrir a base de buscar l'informe d'això, i mira que n'hi té de bones i boniques, eh? Però esta me va llamar molt l'atenció, perquè jo crec que és autobiogràfica d'ella, d'alguna manera, no?
Jo crec que de les cançons que avui hem sentit en este programa, anem a posar-nos el so en el mòbil, perquè hi ha algunes que s'identifiquen molt en un temps de la nostra vida, i que val la pena recuperar-les, eh?
Pues sí. I és que Rafaela Maria Roberta Pelloni, coneguda per el seu nom artístic Rafaela Carrà, va ser una cantaora, compositora, bailaora, coreògrafa, presentadora de televisió i actriu italiana, vamos, que va
polifacètica.
Va ser una convertint en precursora del feminisme i de la llibertat sexual, com a la dona, a la indústria televisiva i a la musical italiana i espanyola, així com va ser defensora de la comunitat LGBT. Se va fer famosa en Itàlia en els anys 79 perquè va ensenyar el milico. Va ensenyar el milico i la iglesia va protestar a la RAI per l'amor de Déu, esta dona ensenyant el milico. Si saperen el que van ensenyar dos o tres anys més després, que va eixir la xotxolina a ensenyar les mamelles, ja...
I tant que sí, i tant que sí.
Algú de que era de cabre de cul. I això és el nostre xicotet d'homenatge a la reina d'Itàlia, que segurament a la pròxim programa que parlem del tema d'Itàlia la tornarem a recuperar, perquè té cançons per avorrir, aquesta dona.
És preciós el que ens has portat avui. Lluís Cabedó, tot un plaer sentir aquestes cançons. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres i hasta la pròxima.
el meu senyor, seu a la meva dreta i espera que faci dels enemics l'escambell dels teus peus. Ets sacerdot per sempre, que el Senyor estengui lluny des de Sió.
Santi Cortells, professor, tema polèmic, tot seu.
Bon dia, bona vesprada. No, no és que siga un tema polèmic per se, sinó que alguns l'han volgut fer polèmic. Precisament alguns que no creuen en la doctrina oficial de l'Església, i ara ho explicaré, perquè les seues declaracions, les seues afirmacions, la seua vida va en contraposició als valors cristians, com ara demostraré. Bé, abans d'entrar en el quid de la qüestió, voldria fer un breu resum històric de la relació de la llengua, del valencià i l'Església, en concret de l'Església catòlica. La restauració de l'Església catòlica al país, al País Valencià ve de la mà del nostre Jaume I, fundador de Vila-real, entre altres coses. Hem de pensar que el segle XIII el cristianisme marcava no quasi, sinó absolutament tots els aspectes de la vida humana. I també cal destacar en això la participació, evidentment, de la Catalunya Vella o de l'Església de Catalunya en el procés de creació del Regne de València. De fet, el primer bisbe de la diòcesi de València, ja reconquerida, va ser el Domènec Andreu d'Albalat, que era català. I, de fet, ja fins ben entrat el segle XV, tots els bisbes de la diòcesi de València van ser catalans, excepte un aragonès, que va ser Arnau de Peralta i Jaume d'Aragó, que sí que és veritat que va néixer a València. Després, també dona la casualitat que els monestirs més importants de la nostra terra van ser fundats també per catalans, si més no als orígens, van tindre una relació molt estreta en Catalunya. Un dels quals destacaré, perquè és el nom que s'han posat alguns atacadors del valencià, és el del monestir del Puig, que està a l'Horta Nord, també conegut com Reial Monestir dels Pares Mercenaris del Puig de Santa Maria. Este monestir va ser fundat per el català de l'Orde Mercedari Sant Pere Nolasc en 1237. I sobretot el monestir de la Vall Digna, que està a la Safor, que es va fundar el 1298 per l'abat del monestir català de Santes Creu, Fra Bononat de Vilaseca. Hi ha uns que s'han inventat una cosa que s'anomenen les normes del Puig, que de fet és a on també fins jo fa uns anys, perquè ahir es fa el que es coneix en el món nacionalista el darrer diumenge d'octubre, que tots els anys es fa un aplec nacionalista, ahir sempre es fa una missa per al país, i és una missa en valencià. Esta part del valencianisme és poc coneguda, però existís malgrat que l'han volguda destruir els últims anys, perquè té una història riquíssima que estic exposant ara des del principi. Alguns anticristians, o que s'anomenen cristians però són uns fariseus, doncs han volgut destruir esta història de relació del valencià en l'Església. Jo una pregunta que els faria a estos que es posen normes del Puig, que és on té una fundació catalana el mateix monestir, que si a València es parlava en aquell temps una llengua diferent, com és que tots estos nouvinguts religiosos catalans eren entesos per la gent? Quina explicació em donarien? Bé, sí que és cert que els documents més importants d'estos primers temps de l'Església Valenciana eren en llatí, però des d'un primer moment, de forma molt digna, de forma molt rica, l'Església Valenciana, en el Regne Reconquerit, va donar una atenció molt especial a la llengua pròpia. De fet, la literatura medieval és bàsicament religiosa i, per tant, la literatura medieval en valencià és bàsicament religiosa. De fet, el País Valencià va ser, al segle XIV i al segle XV, el centre més important de l'esperit de la religió en el nostre país, no? Cal destacar, per exemple, al segle XIV el franciscà Francesc Eiximenis, que per cert era de Girona, però que va viure ací vora 30 anys i va escriure ací, al País Valencià, les seues millors obres. El més important és Lo Cristià, que l'Acadèmia Valenciana va fer una edició facsímil preciosa, i és una suma teològica que, per als que no ho entenguen, una suma teològica com la que fa Sant Tomàs d'Aquino, és un resum de la doctrina més important del cristianisme. Un resum, evidentment, immens, perquè és un resum enciclopèdic, no?, perquè ens entenga la gent. Una altra figura molt important al segle XIV és el dominic Sant Vicent Ferrer, del qual vam parlar fa poc, que per cert és fill de pare gironí també, i que va predicar a Girona i va predicar al País Valencià, i bé, entenem que tenia el do de llengües, però ahí ho dice, que tant s'entenia així com s'entenia allà. I, bueno,
que cert que si es parlava que tot el món l'entenia, fora de tots els puestos.
Si volem dir que era un miracle, doncs bé, ho direm, no? Però tenim 300 sermons conservats del pare Vicent Ferrer, que són una autèntica preciositat des del punt de vista lingüístic, però també religiós. Una altra clarissa que cal destacar és Isabel de Villena, que vam fer tot un programa així. També l'Agustí Bernat Oliver o el Dominic Antoni Casals, que juntament amb tots els que hem anomenat són la glòria de qualsevol literatura, però són la glòria de la nostra. I també n'hi ha autors seglars, però que també el seu punt central en moltes ocasions, o en quasi totes les ocasions, és la religió, com és Ausias Marc, o és Joan Roís de Corella, que fins i tot fa una obra directament teològica. De fet, ja ho hem dit moltes vegades, que la primera obra impresa a València, i també a la península ibèrica, són Les Llaors de la Verge Maria, que és un recull de poemes dedicats a la Puríssima. És, per tant, literatura religiosa una vegada més. Al segle XIV, el Dominic Guillem Anglès fa una traducció al valencià del cànon romà que s'usava al segle XIV. I des del segle XV se celebra el majestuós Misteri d'Elx en llengua pròpia sempre, com no pot ser d'una altra manera. Una de les bíblies, de les traduccions de la Bíblia més antigues, és la traducció de la Bíblia al valencià, la quarta llengua del món a la qual es fa una traducció de la Bíblia, en una llengua romànica, i que es va imprimir a València el 1478, i era del frare cartoixà, i la cartoixa, el que significa este orde, també és per a fer un programa, perquè és una altra preciositat. En este cas era el germà de Sant Vicent Ferrer, fra Bonifaci Ferrer, o a ells s'ha atribuït tradicionalment, perquè tot això també té les seues tesis i algú que diu que podria ser una altra persona, tot això. Pel que fa a nivell eclesiàstic, recordem que des del segle XVI va ser quan ja van desaparèixer els bisbes valencians a la diòcesi de València. Des d'aleshores pràcticament tots van ser aragonesos o sobretot castellans. I sobretot cal destacar l'efecte castellanitzador d'un bisbe que s'anomenava Sant Joan de Ribera, sevillà, i que va ser l'artífex de l'expulsió dels moriscos allà cap al 1609. Però la veritat és que el poble continuava parlant en valencià, encara que la predicació, a partir d'este bisbe sobretot, ja comença a implantar-se la predicació i la catequesi en castellà. El que sí que és veritat és que n'hi ha una sèrie de rituals, com el del casament o les benediccions, o altres populars com el que comentàvem així l'altre dia, el de la cinta, així, que van dins del poble, més que res, que continuen sent en valencià. De fet, el 1654 encara trobem un ritual de casament totalment escrit exclusivament en valencià. Després està el ritual de l'arquebisbe maioral del 1746, que ja és després del decret de Nova Planta, però que, per a sorpresa, no és en castellà exclusivament, sinó bilingüe. I el valencià continua conservant a l'Església el primer lloc. Després s'editen diversos rituals, el 1811 i el 1859. El del 1859 de casaments és vigent fins a la Guerra Civil de 1936 i encara continua sent bilingüe. Passa a ser exclusivament en castellà a partir de Franco, bàsicament. Però fins ahir era com a mínim bilingüe. Uh-huh. I per cert, en aquest ritual de casament trobem moltes paraules que clarament són un argument contra aquestes tesis absurdes dels secessionistes lingüistes, que era un text, a més, parit al País Valencià i on apareixen paraules com ara nosaltres, altra, així, rebre, aquest, seure, església, menys, tenir, esperit, segle, vos, etc. Tot això apareix a aquest llibre de casaments que estic dient. El que sí que és cert, i és la gran llàstima, és que en la Renaixença, així com al Principat, va haver grans autors que van fer que aquesta Renaixença lingüística acabara d'enlairar-se, com Antoni Maria Alcover o Costa Llobera. A les Illes Balears també van tindre Costa Llobera. Vull dir, va haver gent destacable en l'Església que va treballar la llengua, el català, i que va fer que allí les coses anaren d'una altra manera. Tanmateix, al País Valencià, la Renaixença no va tindre aquesta forta empenta que va tindre allí, en l'àmbit eclesiàstic. Aleshores, com dic, el principal problema va ser el franquisme, perquè fins al franquisme l'Església encara, d'una manera o d'una altra, continuava tenint aquesta especial cura pel valencià. Ja he fet una història brevíssima perquè este programa és curt i es tracta de resumir, però arribem a la doctrina de l'Església. Bé, què diu la doctrina de l'Església al respecte d'una llengua com el valencià? Ens anem a l'últim concili, que és el concili Vaticà II, que és un concili, sobretot, anomenem pastoral, no doctrinal, és a dir, de com presentem la doctrina, l'Església, al poble. A conseqüència d'este concili, com bé sabeu, la litúrgia es deixa de fer en llatí i passa a fer-se en les diferents llengües del món. D'una manera més ampla, podem dir que l'Església Catòlica assumí després d'este concili les diverses llengües i cultures del món com a patrimoni propi, com a patrimoni de l'Església. I ho som perquè ho he demostrat. Des de la fundació del regne, el valencià és patrimoni de l'Església Catòlica com a llengua, com a textos, com a tota la bellíssima literatura que ens ha deixat. De manera correlativa, clar, s'assumís la defensa dels diferents grups nacionals que existissin al món, que van relacionats amb aquesta llengua, que abans no es treballava, però que a partir del Concili Vaticà II, obligatòriament, perquè és un concili i s'ha d'aplicar, comença a desenvolupar-se. Però podríem dir algun antecedent abans del Concili Vaticà II ja n'hi havia, ja l'Església anava preparant-se en aquesta direcció, i anomenaré un papa, que és el papa Pius XII, que té una vinguda en aquesta ciutat. Este és un radiomissatge de Nadal que va fer ell al 1955. Diu: la vida nacional és per si mateixa el conjunt operant de tots aquells valors de la civilització que són propis i característics d'un determinat grup, de la unitat espiritual del qual constituïssen el vincle. La vida nacional no arriba a ser principi de dissolució dels pobles fins que no comença a ser aprofitada com a mitjà de finalitats polítiques, és a dir, fins que l'estat dominador i centralista no va fer de la nacionalitat la base de la seva força agressiva d'expansió. Joan 23. En la Constitució Lumen Gentium. Això no és un missatge ja d'un un programa de ràdio, això és doctrina. Número 13 del Lumen Gentium. Però com que el regne de Crist no és d'aquest món, se segueix que l'Església o poble de Déu en formar aquest reialme no sostreu res al bé temporal de cada poble, ben al contrari, fomenta i assumís, en tant que són bons, els valors, riqueses i costums dels pobles i assumint-los els purifica, els reforça i els eleva. Puisque sap molt bé que han de treballar plegats amb aquest rei al qual han estat donades per herència les nacions i a la ciutat del qual presenten ofrenes ells. I això ho agafa del Salm 71, en una base bíblica. I després, en una altra constitució, el Gaudium et Spes diu: pertany, però, a l'autoritat pública no determinar el caràcter particular que ha de prendre una forma concreta de cultura, sinó facilitar els mitjans, afavorir les condicions que poden promoure la vida cultura de tothom, àdhuc de les minories que poden haver en una nació. Jo, més clar, no ho puc dir.
No.
Això és doctrina de l'Església, eh? Me'n vaig a un altre papa, a Pau VI, en l'encíclica, pugem un nivell, ara estàvem en Constitucions, ara estem en encícliques, l'encíclica Populorum Progressio, el número 40, Pau VI. Ric o pobre, cada país posseix una civilització rebuda dels seus avantpassats, institucions necessàries a la vida terrenal i manifestacions superiors artístiques, intel·lectuals i religioses de la vida de l'esperit. Quan aquestes últimes contenen valors humans, fora un gran error sacrificar-les a les primeres. Un poble que hi consentira perdria així allò millor de si mateix. Sacrificaria per viure les seues raons per viure. També per als pobles val l'exhortació de Crist: què traurà l'home de guanyar tot el món si perd la seva ànima? Anem al Joan Pau II, més recent encara. Discurs a la UNESCO, 2 de juny de 1980. La nació és una comunitat i és en aquesta comunitat on la família comença la seva tasca mitjançant la llengua que permet a l'home en formació esdevindre membre d'una comunitat. Ell era polonès, com sabeu, i diu: soc fill d'una nació, els veïns de la qual l'han condemnada a mort repetidament. A Polònia se la van repartir entre tots i la van fer desaparèixer com a país, com a nació i com a tot. Però que ha sobreviscut i ha restat fidel a ella mateixa, ha conservat, tot i les particions i les ocupacions estrangeres, la sobirania nacional, no gràcies a la força física, sinó recolzant-se en la seva cultura. I després seguís: no permeteu mai que siga la rapinya de cap interès polític o econòmic. No permeteu que esdevinga víctima de totalitarismes, imperialismes o hegemonies per als quals l'home només compta com a objecte de dominació i no com a subjecte de la seva pròpia existència humana. I després, una anècdota del papa Joan Pau II, si li aproximen en la seva visita a Tòquio, i li pregunten sobre este tema de la llengua i ell els contesta: em pregunteu primer de tot per què he parlat ara en japonès. Ho he fet, i pense fer-ho, per manifestar el meu respecte per la vostra cultura. Que així com la cultura de tota nació s'expressa, entre altres coses, o més encara, primer de tot, en la llengua. La llengua és una forma que nosaltres donem als nostres pensaments. És com un vestit on inserim aquests pensaments. En la llengua s'enclou un particular tret de la identitat d'un poble i d'una nació. I en un cert sentit, batega el cor d'esta nació perquè en la llengua, en la pròpia llengua, s'expressa allò de que viu l'ànima humana en la comunitat d'una família, de la nació, de la història. Pense així sobre aquests problemes basant-me en les experiències lligades amb la meua llengua nadiua i amb la vida de la meua nació. I continua, vull dir, hi ha coses que jo crec que fins i tot són encara més punyents, encara més evidents del que és la doctrina de l'Església respecte d'això. és una obligació de l'Església parlar, a partir del Concili Vaticà II, als pobles en la llengua que entenguen. I, per tant, és una obligació de l'Església doctrinal la normalització del valencià en l'àmbit religiós. És una obligació doctrinal que molts bisbes l'hagin incomplit o com molts bisbes hagin aliat al franquisme dels últims anys per a anar en direcció contrària a la dels evangelis, no implica que estiguem fent lo correcte. Vull dir, implica moltes altres coses. I més quan això va associat a unes declaracions reaccionàries com la que va ser la del portaveu de Vox fa pocs dies. Jo normalment en este programa no parlo de política, però és que és inevitable en este dia. I no sé si tenim molt més de temps, perquè encara, vull dir, ens hem quedat en els papes, però encara hem d'anar a l'actualitat, no? En l'actualitat seria els primers intents d'introducció del valencià en l'Església, tant en la pretransició com en la transició. El que hem dit, no? La doctrina oficial de l'Església, doncs l'Església intenta normalitzar el valencià i el primer precedent és un eucològic valencià, un llibret per a seguir la missa que es fa en valencià i que el desenvolupa mossèn Vicenç Sorribes allà pels anys 50, que era bisbe de València, el salesià basc Marcelino Olaechea, en aquell moment, i este bisbe prologa l'obra en els anys 50. Al franquisme no li agradava el valencià, evidentment, el prohibia, a mon pare no li deixaven parlar en l'escola, totes aquestes coses, i als pares de molts, però quan eren coses religioses, com que se ho havia d'engolir, no?
Claro.
Així, al 1970, la Comissió Provincial Valentino-Tarraconense, seguint l'ordenament nou del missal promulgat per Pau VI el 1969, el que se coneix com a Novus Ordo, que passa del llatí a les llengües vernacles del poble, van fer l'ordinari de la missa en llengua catalana en adaptacions per a l'ús de les diòcesis de València, Sogorb, Castelló i Oriola-Alacant, autoritzades pels bisbes respectius. Després, el que era l'arquebisbe de València en aquell moment, José María García La Higuera, crea el 14 de maig de 1973 una comissió interdiocesana per als textos en llengua vernacla, i en aquesta comissió doncs n'hi ha noms tan interessantíssims com Francesc Ferrer Pastor, el dels diccionaris d'estos blavets que utilitzàvem a l'escola dels anys 80,
sí.
Abelí Flors, que li van donar un premi així a Vila-real, Socarrats, fa poc, Francesc de Borjamoy, deixeble de mossèn Alcover, que utilitza moltíssim en aquests programes, estava també Enric Valor, estava Manuel Sánchez Guarner, evidentment estava Vicenç Sorribes, i fins i tot n'hi havia altres que ens sorprendrien, perquè després, per misèries humanes, van canviar de parer, com Miquel Alert i Nogueroles, etc etc. Allí trien com a... Ja s'està acabant el temps. Com a president, el prevere mallorquí establert al País Valencià, Pere Riutort i Mestre, que va ser nomenat per decret de l'arquebisbe de València el 18 d'octubre de 1973. I en Pere Riutort és on comença la història més apassionant encara de el conflicte en la llengua actual, que encara avui en dia doncs, té les seues cuetades, fins i tot amb gent de l'extrema dreta atacant a bisbes, i la gent dirà, i què fa una persona d'extrema dreta atacant a un arquebisbe de València? Doncs això ho explicaré la setmana que ve.
Pues és molt interessant, ens quedarem ben pendents de lo que ens diràs la setmana que ve. Professor Santi Cortells, gràcies perquè ens ensenya coses que desconeixíem o que ens havien contat d'una altra manera.
A vosaltres.
Thank you.
Miren, vostè no veu el que passa quan comencem a replegar així en la ràdio, i jo he vist com replega el professor Santi Cortells la quantitat de llibres que ha portat en el cuidau en els que els torna als seus fundes, i m'hauria agradat, en vez d'estar en una ràdio, estar en una televisió, perquè vegin que al final una persona apreciar lo que és això, apreciar lo que és la sabidoria i l'estudi, que gran és, no? En fi, cap de setmana, divendres, passeu-lo molt, molt bé, ens retrobem dilluns.